Banc Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15 del matí, amb Xavier Cerdà, amb Màrius Carol i amb Pilar Rahola. Abans de parlar del cas que la Pilar volia parlar...
No, si correspon, eh?
No, correspondrà. Només dues històries prèvies. La primera, el que llegim avui a La Vanguardia, que diu que el PSOE, que s'ha abanderat sempre amb la idea d'una reforma constitucional, en aquesta reforma no inclouria el dret a decidir...
Oh, sorpresa!
De les diferents regions de l'Estat, d'una banda, i de l'altra, el que va dir Enric Millo en aquest programa, en aquesta ràdio, i en el programa que fa amb els matins també aquí a RAC1, la Via Lliure...
L'Enric Millo agafaria l'article del Tian Riba, em faria fotocòpies, i cada vegada que parlem del Millo llegiria l'article del Tian Riba. Jo crec que no caldria gaire cosa més a dir.
Em vaig quedar molt
parat.
És que ho estava escoltant a casa, estava escoltant l'entrevista que li estava fent la Marta Cailà, i a resposta del que va dir dissabte aquí a RAC1 Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, ahir el portaveu popular català deia això.
Si vostè posa un paper unilateralment des de Catalunya, unilateralment des d'aquí, posa un paper que l'Estat a vostè li pagarà el que vostè diu que li ha de pagar i després no hi ha diners per pagar-li, escolti, qualsevol autonomia en el seu estatut pot posar que l'Estat li pagui el que ell vulgui, però esclar, si els diners no hi són, això no va així.
Per tant, l'Estatut...
Què parla? El pacte fiscal que es va arribar...
No, de l'Estatut.
A l'últim acord.
Del deute que l'Estat té amb Catalunya, que el govern quantifica en uns 8.000 milions.
Jo vull recordar que l'Estatut no és una cosa que aprovés un dia les forces polítiques catalanes pel matí i ja no se'n sabés res més. L'Estatut va ser aprovat a Madrid, es va fer un referèndum, després va ser retallat pels tribunals.
En qual cosa
no és allò que hi ha un president de la Generalitat que es llega pel matí i diu, escolti, em deuen tant o m'han de donar tant, sinó que és una cosa acceptada. Pel Parlament espanyol. O sigui, el resultat final d'un estatut està refrendat, a part de pel poble de Catalunya, que, en fi, que alguna cosa té que dir, també pel Parlament espanyol.
Però part d'aquest deute és també dels acords als que s'ha arribat per les dues parts de millora del tema fiscal. Acords fiscals entre el conseller Castells en el seu moment i Montilles i tal. És a dir, tots els que han anat fent la Generalitat i l'Estat espanyol, els diferents governs de la Generalitat ha millorat el finançament. Per què diu que és unilateral?
Però no té res a veure amb el tema del millorament. Aquí hi ha un procés polític en el qual hi participen totes les forces, perquè encapçala un senyor que es diu Pasqual Maragall, que aconsegueix una cosa molt difícil en el nostre país i a tots, que és un acord majoritari de les forces parlamentàries, que aconsegueix també el vistiplau del poble a través d'un referèndum, que no en fem cada dia, em sembla, que després aconsegueix, amb moltes retallades, un acord parlamentari al Congrés de Diputats, camí que ens demanen, és el camí que ens demanen.
No, va ser així.
I un acord en el Senat, que després passa per la cinquena, quarta o no sé quan cambra, que és el Tribunal Constitucional, i que aquest tema no el qüestiona, i quan tot aquest procés l'has fet, ve en Millo i diu que és un paperet. Jo com que el Millo ja l'he sentit des de Visca Catalunya Lliure fins a dir que l'Estatut és un paperet, és el que deia una mica el Tian Riba, ja no em crec res d'aquest bon home. Demà passat a lo millor es torna hooligan d'alguna cosa.
A mi el que
em preocupa és que aquesta mena de gent són aquests els que ens diuen a nosaltres que hem de creure en el sistema. I quan creiem en el sistema i fem tot el procés, clar, tallada, bufetada, ja pa fotet. I clar, és com l'altre dia la senyora Camacho. La senyora Camacho diu que cal respectar els acords sobirans dels parlaments autonòmics amb el tema de la pau. Però, en canvi, no cal respectar els acords autonòmics sobirans del Parlament català. Aquests els poden carregar per totes bandes, són il·legals, il·legítims, il·lícits. Mira, saps què dic? Parlem una mica clar. Són pura cinquena columna. Ja n'hi ha prou.
Però és que,
són pura cinquena columna.
Que, a més,
són gent que estan aquí per destruir
dona,
els
Pilar.
Interessos de Catalunya.
Pilar.
Ja està. I per defensar els interessos
dona...
contraris, ja està, diguem-ho clar.
Però és que el missatge que dona...
Som tan educats que no parlem clar.
Pilar, el missatge que dona entra en col·lisió amb qualsevol opció, fins i tot la que ell pugui defensar. És a dir, hi ha gent que és
no
més sobiranista,
hi
ha gent que és menys sobiranista, hi ha gent que... Ara, que tots estem d'acord que el millor règim dels possibles en termes econòmics ha de ser reivindicat per tothom, sigui o no sobiranista, sigui o no independentista, sigui de dreta o sigui d'esquerra...
Menysprien els interessos catalans, estan aquí per fer això.
Però ja, des del punt de vista del PP... Dir això és contrari a les seves opcions i als seus interessos.
No, jo crec que...
És a dir, jo crec que és un error Esclar que sí.
Jo crec que
és a dir, el PP no vol per Catalunya, el PP de Catalunya, el millor finançament possible.
No, perquè dins de... Ara et diré una cosa, i el Màrius, que em relata si no ho veu així. Catalunya s'ha extremat en tots els seus discursos, en tots. És a dir, no hi ha cap plantejament polític que no s'hagi extremat. Tots hem perdut una mica el centre ideològic, eh? Tots. Dins d'aquest procés hi va haver un moment en el qual el PP semblava tenir una certa centralitat dins del seu discurs espanyolista. És a dir, per tant, això volia dir legitimitat amb el tema català, però alhora que Espanya, Espanya, Espanya. Això també s'ha extremat, i en aquests moments el Partit Popular mira la Llanos de Luna, mira el que diu la Camacho, mira el que diu el Millo, està fent de hooligan de l'espanyolisme, ha perdut la centralitat. Probablement l'han perdut tots,
No, però la Camacho, tots l'han perdut. Però la Camacho està allà i ara parlant i intentant que el dèficit tinguem més marge. És a dir, no, això és raonable.
Creu-te-la.
Bueno, però vull dir-te que jo parlo de missatges, no de creure-me'ls. Però aquest missatge de la Camacho és un missatge raonable. Dir, escolti'm, senyor Rajoy, senyor Montoro, doni'ns més marge. Bé, és lògic. Ara, dir, quin dret tenen per un paper unilateral amb l'Estatut és una merdeta.
Jo crec
que no ho entenc.
Jo crec que el senyor Millo va esmorzar malament ahir, sí, perquè va dir coses que no sostindria el seu propi partit.
És, clar, a dir, és el que et digui.
Jo estic d'acord amb una cosa que diu la Pilar. Avui, els discursos la centralitat de Catalunya l'ha perdut tothom.
Tothom.
Per què? Perquè s'ha desplaçat cap als costats. És a dir, en el moment en què Convergència i Unió se'n va cap al sobiranisme més dur, doncs el PP se'n va a l'altre costat. Amb la qual cosa, la gent que estem al mig semblem nàufrags. Eh? Nàufrags. Som nàufrags. A vegades dius alguna cosa que intentant buscar punts... Buscant ponts, en lloc de fer d'enginyer, estàs fent l'idiota.
Tens
una mica la sensació de dir... Què diu el Màrius avui? Què li ha passat? Li ha caigut un test venint aquí i això es fa incòmode per la gent que... Bé, intentem...
Avui t'he vist muntés el cap, eh? Hi ha hagut un moment...
Sí. Escolta, explicarem-lo dels peixos, eh?
No, definitiu.
Explicarem-lo dels peixos.
El dia que em vau torturar.
O sigui...
Sigui una persona que no menja animals, la porta en una peixateria.
Han de saber els oients.
Era un acte de terror.
Vam viure el moment Tiburón 3, que és quan anem en un restaurant, una peixateria extraordinària, i ens serveixen uns peixets...
Però era una peixateria, s'ha
uns seitonets, i veu els seitonets i és la mateixa, posa la mateixa cara que el nen aquell de Tiburón, saps, sí, aquest que surt, sí, corrent, sí, 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 amb el flotador de l'aigua? Se'n va cap a la platja, la seva mare diu, el tauró, i ella va veure uns taurons i es ven quedar tots mirant, què li passa a la Pilar Rahola?
I diu, us esteu menjant... Posa'm rever una mica, sisplau.
Si
la música
vius
de Tiburón.
Diu, no, està fregit,
esteu...
Pilar.
Os estáis comiendo seres vivos.
Demano dret a rèplica.
I, esclar, ens vam quedar tots amb el peixet a la boca.
No. Jo, després de reflexionar tranquil·lament durant el cap de setmana, he sabut que va ser un acte de tortura per part vostra.
Una mariscada
necessitàveu,
sensacional.
Necessitàveu
no, perquè d'aquí el senyor Basté...
Sí, perquè,
no.
Amb la pesca. No només amb els toros, que ho aconseguim.
Amb la pesca.
Amb l'enterrament de la sardina, tot. Amb les tradicions del nostre poble, tot.
La sardina fa temps que està enterrada. A veure... Que consti que... la gent que m'està escoltant, sisplau, ara no escolteu aquests cafres. Quan una persona no menja animals, com és el meu cas, eventualment pot menjar algun peixet si no li veig el cap, ni la cua, ni res.
És a dir,
eventualment, i aviso...
Màrius, espera't,
escolteu que jo no menjo animals, escolteu que i em porten en un lloc on no tenen ni olives. Només tenien animals. Tenien llagostes.
Demano la paraula.
En el Cerdà li van posar una gamba viva.
Gairebé viva. Jo, la Pilar Rahola, que s'ha jugat la vida... Pilar, deixa'm que digui una cosa. La Pilar Rahola, que s'ha jugat la vida escrivint determinats llibres sobre temes molt controvertits. La Pilar Rahola, que s'ha jugat la jeta anant a Madrid i aquí a dir determinades coses...
No menjo peixets. Deixa'm acabar. Què?
Veient la cara que va fer el senyor de la marisqueria on estàvem.
Peixateria.
Amb restaurant per quatre persones.
Tot animalet sencer.
Un privilegi. I quan diu, pot portar-me unes truites del restaurant del costat? No unes truites de peix.
No.
Jo li vull fer una pregunta.
Pilar Rahola va córrer un perill immens.
Jo li vull preguntar, abans que anem a la publicitat, i parlem ja d'allò que hem dit de parlar, és, ara arribaran uns entrepans que generosament ens convidarà avui de pernil l'Enrique Tomàs. Sí o no?
ja saps que jo me'l trec, el pernil. Però a veure, és que... Jo, és una cosa,
què vol dir
una
que te'l treus?
No, jo el trec, que, menjo
que
el pa.
Que és un serviu, també, el pernil.
Però...
Tu si veus un tall de pernil pel carrer, sí, sí, no el saludis.
Però a veure,
no
escolteu, jo ja entenc que us fa molta gràcia.
S'han prohibit els toros perquè sí.
Jo, jo en algun moment, he posat en qüestió com mengeu vosaltres. Deixeu-me en pau.
Té raó.
Jo no tinc, no em dóna la gana de menjar animals.
Però quan quedem per dinar, a on hem de quedar?
A qualsevol restaurant que tingui pasta, arròs, llegums, que tingui coses, però és que només hi havia llagostes.
Sí, sí. Mirem el fresco. Dos minuts de publicitat,
tens animal cal, viu,
i tornem de seguida.
Cerdà, és un animal viu, el cigró, no?
D'aquí uns moments, altres temes pesats.
Depèn de quin cigró.
No ho facis, no ho facis, no ho...
El David observa el part d'un bebè tigre. Entraria a abraçar-lo, però val més que no. No fos cas... El David té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per ell. Emporta't ara un Toyota Yaris per 9.990 euros i solament per un euro més, totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú.
Dir adeu a les comissions al meu compte, transferències, xecs i targeta? De debò?
A BBVA, sí. Això és respondre. Informa-te'n a bbva.es.
A les clíniques dentals Millennium de Sanites ens agrada veure't somriure. Per això, tinguis o no una assegurança de Sanites, tens la primera consulta i neteja dental gratis. Un 10% de descompte en tots els tractaments. I més de 20 clíniques dentals Millennium a Catalunya.
Troba'ns a sanites.es/clíniques-dentals-catalunya i demana la teva cita trucant al 900-850-105.
Per fer forat a l'1 no necessites pals, ni un cadi, ni ajustar-te la gorra. Tan sols has de fer una cosa. Venir a Peugeot i endur-te un 308 actiu 120 cavalls completament equipat per 12.900 euros. Finançant-lo amb Banque PSA Finans, només fins al 31 de maig. Informa-te'n a Peugeot.es o a la xarxa de concessionaris.
Vine a PortAventura amb aigua de Berri. Amb cada ampolla que compris tens 2 euros de descompte directe en l'entrada al parc, fins a un màxim de 20 euros. Fes-te amb les etiquetes promocionals de les ampolles d'aigua de Berri. Presenta-les a l'entrada i gaudeix de PortAventura. Berri, l'aigua del Pirineu. Com més alt, més pur.
L'esforç. No sé, tenir objectius clars.
Un bon producte.
El treball en equip.
Una mica de sort.
Hi ha moltes claus perquè una empresa tiri endavant. Una és el finançament. A Bankia continuem donant corda a la seva empresa amb les línies de crèdit ICO. Informi-se'n a la seva oficina Bankia o a bankia.es.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i les 9 del matí. M'agradaria que la Pilar expliqués... Aviam, avui comentàvem que Convergència i Unió sembla que denunciarà davant Brussel·les el cas de...
T'ho puc confirmar perquè m'ho va dir ahir el Ramon Torremosa amb qui vaig parlar.
Val. És el cas de Noureddin Ziani, que és una persona a qui s'acusa, per part del CNI, d'amenaçar la seguretat de l'Estat, de treballar pels serveis secrets marroquins i de promoure l'islamisme radical. Ell, el Noureddin Ziani, és dirigent d'aquesta fundació que es diu Nous Catalans, vinculada a la federació, la que presideix l'Àngel Colom. Ziani, a més, crec que tu m'ho confirmaràs, Pilar, és director de la Unió de Centres Islàmics de Catalunya. Fa 14 anys que és aquí, té els papers en regla, no té antecedents penals. Però en aquests moments hi ha un debat sobre la seva figura i sobre si no, el CNI estem parlant d'una guerra bruta o estem parlant que, efectivament, aquesta persona pot ser, que estigui treballant pels serveis secrets marroquins i que indirectament o directament pugui amenaçar la seguretat de l'Estat i promoure l'islamisme radical. Què n'has de dir, Pilar?
Diverses coses. La primera és que el salafisme radical existeix a Catalunya amb molta violència, és un tema molt perillós, i Catalunya és, en aquests moments, des de fa ja bastant temps, un dels centres fonamentals de salafisme radical de tota Europa. A Catalunya es fan congressos salafistes amb molta regularitat, en els quals hi van 2-3.000 persones. A Catalunya han vingut imams de tota l'àrea del wahhabisme que estan fotent-li el cap com un timbal a molts ciutadans catalans. Tot això és cert i passa. La meva pregunta, i la segona cosa que vull dir, és que jo tot no ho puc saber d'aquest senyor, i per tant no tinc la informació secreta que pot tenir un centre nacional d'intel·ligència respecte a un ciutadà.
Probablement l'Àngel Colom ho sap, això.
No, però jo em pregunto. Però sí que és veritat que podem conèixer els comportaments. I com que els comportaments del salafisme són bastant clars i bastant públics, per bé que no es fa res, hi ha algunes coses que vull posar damunt de la taula. La primera, és més perillós aquest senyor del qual no se li coneix cap congrés salafista. no dirigeix cap mesquita salafista, no dirigeix cap organització salafista. Per tant, el seu salafisme el deu practicar, no sé, al menjador de casa, perquè per la resta...
L'acusant d'espia, en tot cas,
espera,
no?
Espera, espera, espera. No. De formar part del salafisme. I, en canvi, per exemple, els congressos, les reunions salafistes que s'han fet, que es fan a Torredembarra, on hi ha més de 2.000 persones, no ha preocupat mai a ningú. Aquest és el CNI no expulsat a cap dels dirigents del salafisme de Lleida, entre d'altres l'íncrit i famós imam, que es va negar, per exemple, a donar una entrevista a una dona perquè anava maquillada, i que ha estat el responsable de que l'integrisme a tota la zona de Lleida augmentés. El CNI no ha fet res amb els congressos salafistes que s'han fet a Roses i que estan deixant tot l'Empordà trinxat. Jo puc dir, per exemple, que a Cadaqués, cada divendres, els nanos que vivien a Cadaqués i que ja parlaven el català i que ja tenien una integració en el que és el món, diguem-ne, occidental, ara ha aparegut un barbut d'aquests que cada divendres els hi menja el coco, que ve de tot el fenomen del salafisme de Roses. No ha intervingut amb el salafisme de Vilanova, no ha intervingut amb el salafisme de Reus i Tarragona. Estic posant llocs claus, que el CNI el sap molt més que jo. No ha fet res per tots els punts negres, amb imams reconeguts, amb noms propis, que alguns hem denunciat públicament. Recordeu aquell imam, per exemple, que els Mossos van pescar dient que calia estomacar les dones més. Aquest senyor ningú l'ha expulsat. Ningú. O sigui, jo no conec cap imam salafista amb reconeixement de causa, és a dir, havent fet coses vinculades a una concepció que vol destruir la democràcia, que vol destruir els drets de les dones i globalment els drets dels ciutadans en nom de la, no en conec cap que hagi estat expulsat. Nosaltres no som França, no anem expulsant. França ho fa. Jo ho he reclamat en articles. Expulseu els imams integristes. I volen expulsar aquest tipus que des de fa un parell d'anys ha fet una evolució, jo no sé abans, ha fet una evolució cap a uns plantejaments absolutament occidentalistes, que allà on va i les conferències que ha fet han estat en defensa de la democràcia, i que el darrer acte que va fer va ser ahir a Badalona amb Òmnium Cultural, entre altres coses que segurament el CNI no l'aclaren gens, va dir, amb el meu cas molts immigrants entendran per què Catalunya se'n vol anar d'Espanya. Aquest senyor parla en català, diu aquestes coses, no se li coneix cap actitud salafista i, ahilàs, el CNI el va expulsar. Que, respecte al tema marroquí, no hi posaria la mà al foc. Jo no puc dir que sigui una espia del Marroc, però sí que puc dir que alguns dirigents del món musulmà d'origen marroquí han tingut unes excel·lents relacions amb el govern i amb l'ambaixada marroquí. El que passa és que això, en el tema salafista, a vegades és una garantia. Perquè si estem parlant fonamentalment del rei, que no del govern, precisament l'ha combatut el salafisme. És a dir, a vegades ha anat a favor, això, eh? Recordeu aquell diputat socialista, marroquí, d'origen marroquí, que anava en aquesta línia de lluitar contra el salafisme. Per tant, jo no sé si és espia o no en tinc ni idea. I aquest accés d'informació no el tinc. El que sí que sé és que la seva actuació pública i reiterada, perquè té molta activitat, a Catalunya és contrària radicalment a l'islamisme radical. I aquest senyor, que li diuen els musulmans en el seu idioma, no us apunteu al salafisme, l'expulsen. I a tots els imams que estan menjant el coco reiteradament a milers de persones a Catalunya, vinculant-nos a una ideologia totalitària que es vol carregar la democràcia, no n'expulsen ni un. Hi ha moltes preguntes a l'aire.
Ara li preguntarem a l'advocada, dels Nureddin Ziani, aviam què hem pensat tot plegat. Ens està escoltant ja. Aviam, Màrius i Cerdà.
Aviam, jo voldria matitzar una mica la Pilar en el sentit de que el CNI no fa res pel tema del salafisme.
Jo també,
entre
altres coses,
perquè em consta. És a dir, una vegada es posa un cas i no seré més explícit. Fa cosa de 4 o 5 anys no van trobar gent del CNI que estava a la delegació del govern, no van trobar el director del diari, el director de La Vanguardia, i em van trucar a mi i em van dir aviam si d'alguna manera podíem ajudar a posar llum sobre un tema que era referit a Salt, on hi havia hi havia un imam que el tenien considerat com a perillós, que havia canviat els hàbits de la gent, que de cop i volta a Salt, doncs això
com
que tu explicaves,
arreu,
que de cop i volta el mercat, les marroquines van començar a anar tapades, de cop i volta van començar a anar tapades.
És que si no, no els hi venen la carn, o els hi fan pagar més cara.
I van començar, diguem, a sospitar que passava alguna cosa, i els agents del CNI infiltrats i tal a Salt van dir, escolta, estem davant d'un personatge molt perillós, i ells què és el que intenten? Intenten, diguem, posar llum sobre això, perquè aquesta gent, clar, entre que comencen, diguem, a menjar el tarro la gent i que després pugui haver-hi algun problema d'índole superior, acostuma a passar poc temps. Amb alguna cosa ells deien, s'ha de posar la llum sobre aquests casos, perquè llavors el que fan és desplaçar-lo, eh?
Sí.
El desplacen de lloc. Bé, i aquest és un cas concret que ho vaig viure, és a dir, el CNI i tant que es preocupa aquest tema, és més, i fins i tot em consta que han col·laborat amb els Mossos d'Esquadra, perquè els Mossos d'Esquadra, l'unitat que tenen dedicada a aquest tema, és boníssima.
Doncs,
boníssima.
Deixa'm dir-te un matís en el que estàs dient, perquè jo sóc la que he defensat públicament que la Policia Nacional Espanyola està fent molt bona feina en aquest tema. I no tinc cap dubte que els serveis d'intel·ligència també. El que dic és que el CNI, probablement perquè les CIA espanyoles són les que no són les franceses, té molta al·lèrgia a demanar l'expulsió de ningú. O, en tot cas, perdona, digue-m'ho bé, a fer un informe negatiu perquè se li doni la nacionalitat o perquè se l'expulsi, etc. Això li costa molt. I jo crec que podem posar damunt de la taula, fins i tot la gent que no coneix el tema, 10 noms que estan a Catalunya ja. Que, home, se'ls haurien de mirar.
Però pregunto, no serà perquè els jutges els hi tomben?
No, les expulsions normalment es poden... Perquè és l'Estat el que diu si se li pot donar una nacionalitat o no, i quan demanen una expulsió normalment es fa eficaç. Home, sí que hi pot haver un problema... Yeah. Perquè és cert que els jutges no acaben d'ajudar en aquest tema, perquè, però no per culpa d'ells, sinó perquè la legislació encara és molt tova en matèria d'integrisme.
És molt garantista.
Molt garantista. Em
permets un moment,
Pilar,
Màrius i Xavier, perquè a aquesta hora vull saludar incorporo a la tertúlia la senyora Fàtima Zora. No sé com m'ho he de dir, si ho diré bé o no diré bé, si no dirà com ho he de dir. Fàtima Zora Bouia, advocada de Noureddin Ziani. Fàtima, bon dia.
Hola, bon dia, ho has dit perfecte.
Val, perfecte. Primera, sabeu quan es farà efectiva l'expulsió del Noureddin del país?
De moment estem esperant la resposta a les al·legacions que van presentar el dissabte a les 8 del matí, perquè ja se m'acaba el pla de 48 hores, i a partir d'aquí dependrà del que em responguin. El que passa que quan s'emeti el decret que s'emetrà per la subdelegació ja s'haurà d'executar immediatament.
Pot ser avui mateix?
Podria ser, però no crec que ho facin tan ràpid, però pot ser aquesta setmana, sí.
Quins arguments hi ha per justificar
espero que es llegeixin i s'estudien les meves delegacions, perquè es basen en que no m'han motivat gens, no m'han aportat cap prova, i han fet unes acusacions molt greus, molt greus. Les conseqüències poden ser molt greus de l'expulsió d'Espanya i de l'espai Schengen, i no ens ho han motivat. Jo les primeres 48 hores tenia un plat per presentar les primeres al·legacions o demanar prova, les vaig demanar, i em van dir que eren innecessàries.
Aviam, un moment, Fàtima, aquí hi ha coses que no quadren, és a dir, aviam, si teòricament s'ha de fer fora algú d'un país, ha d'haver-hi uns arguments i uns arguments en proves, és a dir, no es pot presentar un full que es digui no, el fem fora del país, perquè resulta que, mira, considerem que està, que treballa pels serveis secrets, jo que sé, del Marroc, però, és a dir, quins arguments us han donat per justificar aquesta decisió d'expulsió?
Es fa una introducció per part de l'instructor, que hi ha una denúncia per part del CNI, que aquesta persona doncs, està comptant contra la seguretat nacional, contra l'estabilitat de la política exterior, en benefici d'un país estranger, relacionat amb el salafisme, i després es fa una descripció de fets, doncs com el que ja us he explicat, no? Algun exemple és que ha presentat projectes urbanístics a Lleida, que, bueno, això no atenta en principi contra l'ordre públic, que ha fet un congrés, que ha fet una ponència, que ha creat una associació que està registrada i que no té cap activitat il·legal, que, bueno, uns fets, bueno, que sobten bastant, no? Que...
N'hi ha algun, Fàtima, que...
És el que jo he demanat, no? Que m'expliquin on està l'atemptat contra l'ordre públic.
No n'hi ha cap que, segons tu, et sorprengui personalment?
A mi tota l'ordre de destrucció em sorprèn.
Cap,
tota ella.
Cap de les coses que se l'acusa amb ell et sorprèn?
Què vols dir?
No, si hi ha alguna cosa que diguis, carai, d'això se l'acusa...
Home, tot plegat, atemptar contra l'ordre públic, la seguretat nacional...
Sí, però quan parla de, per exemple, Fàtima, quan parla de contra l'ordre, contra la seguretat pública de l'Estat, a què es refereix concretament? Especifica en què?
No ho sabem, perquè no ens ho han explicat. És així de surrealista. 4 pàgines, amb una llista de fets, de coses que no són, bueno, que no diuen res, perquè, ja veus, presentar un projecte urbanístic, fer una ponència sobre l'Islam o qualsevol cosa d'aquestes, bueno, pues, no sé on està l'atemptat contra l'ordre públic ni la seguretat nacional.
Val, per part meva, una última pregunta, Fàtima. El procediment, que tu segur que has portat a d'altres casos similars o no similars, és igual que el que segueix habitualment en aquests casos o s'ha tractat de manera diferent? És a dir, s'ha accelerat, s'ha actuat amb certa opacitat o amb una diligència que no és normal?
El procediment és un procediment d'expulsió preferent, que és més accelerat que l'ordinari, per exemple, però ja està establert per al reglament així, no? Es tracten d'una manera preferent doncs, les qüestions doncs, quan es justifica doncs, que es fa per en bé de l'ordre públic, perquè s'està tant contra l'ordre públic, que és en aquest cas el que està al·legant tant el CNI com l'instructor que ha iniciat l'expulsió.
Ho interpreteu com una decisió política?
Podria ser, el que passa que jo soc jurista, advocada, i jo el que m'he d'encarregar és que si es fa una expulsió que sigui ajustada a drets.
Ell com està?
Com estaries tu?
Bueno, jo explicaré a la meu advocat o advocada si he fet alguna cosa irregular. Tu segur que li has preguntat. Ell diu que no.
Ell està segura que no ha fet res irregular i està, bueno, o sigui, està tranquil perquè diu, bueno, a mi que me registren, no? És de dolent. Clar, fa por perquè que et detinguin d'aquella manera, sorpresa, et tinguin tancat 6 hores, una persona que no té antecedents penals ni policials, vull dir que mai ha estat detinguda, doncs clar, per ell encara està en estat de xoc, perquè clar, són acusacions molt greus.
Algun comentari? Alguna...
Molt greus i que tant la jurisprudència com la legislació exigeixen motivació amb qualsevol resolució administrativa i en aquest cas quan es tracta de l'ordre públic, la seguretat nacional, els aspectes tan genèrics i les acusacions tan greus, es requereix una motivació plus en l'administració perquè provi i motivi el perquè d'aquestes decisions, no? Perquè que tot és millor per Espanya, no? Diguéssim.
En algun moment, perdó, li volia preguntar a la Fàtima, en algun moment de l'exposició de motius es parla o es cita el fet que ell és membre de Nou Horitzons?
Perdona? És que no, estic al tren i no...
Ah, que dic, si en algun moment de l'exposició de motius per l'expulsió es cita el fet de la seva vinculació amb la Fundació de l'Àngel Colom o amb Nous Horitzons, etc.
Bueno, en un dels fets, per exemple, van numerant molts fets, eh? Un d'ells és instal·lar la seu de l'AUCIC, de la que ell presideix, a la seu de Nous Catalans.
Ai, no sé.
Que, bueno, que tampoc és cap...
Va, no, evident.
I tu... rellevant, cap, bueno, és una cosa que...
T'ho pregunto com a experta en dret que ets. El CNI pot promoure una expulsió? És a dir, està capacitat legalment per fer-ho?
Sí, el que la inicia formalment és l'instructor, però la inicia a partir d'una denúncia del CNI, sí. I, bueno, en resposta a alguna cosa que he sentit abans, no us he pogut sentir bé perquè se me'n va la cobertura, els jutjats han tombat moltes qüestions aquestes, sobretot amb nacionalitats, perquè moltes vegades no es prova, no? Aquest senyor atempta contra la seguretat nacional, però, clar, el CNI no aporta ni els informes, no hi ha proves. Clar, ni l'administració pot fer una acusació sense aprovar-la, no està. Per molt genèrica que sigui l'acusació, per molt l'administració que sigui, l'ha d'aprovar. Una persona no es pot quedar indefensa, perquè sí.
Per tant, la podeu aturar.
Perquè s'enfronti a l'administració. I en aquests procediments, abans d'arribar a la via judicial, no oblidem que és un procediment sense garanties, perquè estàs enfront de l'administració.
Sense tallat. Deixem-ho aquí, però en fi, ha quedat clar quina és l'opinió de l'advocada de el Nureddin, que repeteixo, se li pot aplicar la llei d'estrangeria
Ja us he dit que això ho feia el CNI i ho aplica, de fet, al Ministeri d'Interior.
Efectivament.
La pregunta és quanta gent, en el decurs dels tres últims mesos, la gent del CNI ha promogut que siguin expulsats del nostre país o d'Espanya. Si forma part de la normalitat o no. És a dir, qui pot haver-hi mal rotllo CNI en aquests moments en relació amb temes sobiranistes a Catalunya? No ho descarto. Ara, sembla que aquest cas fos ben bé agafat allò de dir... Escolta, anem a fotre aquest tio específic perquè és immigrant i nacionalista.
Aquestes coses passen, eh?
Sí,
passen,
o no, passen o no. Passen, però és que n'hi ha molts, com ell, que són immigrants, catalanistes, sobiranistes...
No, que siguin dirigents, no? És el dirigent, és el màxim.
Ja,
és l'home que està dient-li als immigrants que això de Catalunya està bé i no sé què, no sé quantos, i que el sobiranisme hi han de creure i que hi han de formar part, i etc. És a dir, i pensa una cosa, Xavier, a tu et pot semblar... una cosa una mica peculiar perquè...
O
peregrina, fins i tot et diria ridícula,
sí.
Perquè n'estem parlant aquí. Però jo he vist uns quants reportatges al Gato i a la Gaceta parlant del paper que té el Colom en catalanitzar islamistes radicals per portar-los cap a l'independentisme, que riuries de la primera, de l'A a la Z.
És no,
a
dir,
ja en la caverna hi ha un discurs sobre aquest tema tan al·lucinant que arriba un moment que tot ho contamina. I en tot cas no oblidem que hem passat de puntetes, no hem fet pas gaire soroll, amb el fet de que tot un ministre ha dit que una professora que es diu Clara Ponsati no pot continuar en una càtedra universitària, no pel que explica, que no en parla, sinó perquè les seves idees personals són sobiranistes. I surt un ministre dient, i tanto que l'he sacado por esto.
Sí, sí.
És a dir, que és persecució d'idees. D'idees. Si això ho fa
el
ministre...
El tema de la Clara Ponsatí és gravíssim.
Si ho fa un ministre que no farà el CNI, on dia, este además és independentista, fuera. Com que no? És que estem així,
Mario, jo és que, aviam, és un tema que li veig ombres, però finalment, home, podem posar en qüestió tot el que fa el CNI.
Sí.
Tot ho podem posar.
No,
perquè,
no.
Bueno, sí, perquè treballa amb uns procediments diferents dels que treballa un periodista, del que treballa un policia.
Sí.
Llavors, però saps que actuen contra el procés, també. Home, en tenim 200, per aquí pol·lulant. Home, i això deu formar part del procés?
Sí, bueno, però... Escolta, llavors vol dir que tot el que fa el CNI està malament? No ho sé.
Jo no he dit això.
No he dit això.
He dit que en aquest tema el CNI està dedicat a carregar-se el procés nacional català. I que, home, passaven per aquí i han trobat un tipus que en el món emigrant li diu que això de la independència és bo.
És que estem en el terreny de les impressions.
No, però
el relat
que fa la Pilar és creïble, però igual n'hi ha un altre que també és creïble. Jo, amb aquest tema, el que dic és que... Afortunadament, hi ha un jutge que acabarà decidint i que demanarà a les parts que portin arguments, no? Entre altres coses, li demanarà a l'Estat que porti més arguments dels que ha donat amb aquests quatre papers.
Pot passar amb ell ja expulsat, eh?
Espero que sigui així, i en canvi, m'emprenya que sigui així, quan, efectivament, hi hauria d'haver gent d'aquest país expulsat.
I públicament, a més.
Per fomentar el terrorisme islàmic al nostre país. No, però que moltes vegades els jutges diuen a mi aquesta informació que em dona el mateix CNI i que em dona la Policia Nacional i que em dona els Mossos d'Esquadra, davant de la desesperació dels cossos policials, oi? El jutge diu, no tinc dades suficients.
Sí, però llavors s'han de canviar les lleis. No li podem posar la llufa amb els jutges. Els jutges és molt fàcil de posar-li les llufes del món.
Jo parlo del mecanisme, no els culpo. Vull dir que hi ha un mecanisme.
Hem fet unes lleis amb determinats àmbits que són, en fi, 100% garantistes. Pues mira que bé, tenim la sort de viure en un país amb aquestes condicions. Ara, també això ens dona fragilitat en un moment en què el món s'ha tornat a complicar.
I també val a dir que s'ha detingut cèl·lules terroristes.
Perdoneu.
Això que és passat als Estats Units, i això en 24 hores, aquest tio ja no està aquí.
Perdoneu,
és evident o no?
No només està aquí, sinó que no pot tornar a entrar a la vida. No, però perdoneu, ara em quedaré malament, però en el llibre que vaig fer de la República Islàmica...
Per què quedaràs malament?
Si és excel·lent. Vaig dedicar-me d'autocitar-me.
No, llibre impressionant, excel·lent i valent.
Sí, senyor.
Doncs allà hi dedico un capítol sencer al tema dels jutges.
Sí.
I poso diversos exemples que no tenen a veure amb tenir unes lleis garantistes. Per exemple, jo recordo ara, ho dic de memòria i perdoneu la manca de precisió, recordo haver investigat i haver estudiat, i les proves estan totes allà, com un treball policial excel·lent, que va ser la persecució de dos tipus de Saragossa, un dels quals era musulmà i l'altre era un convertit, que es van dedicar, estaven vinculats a un foro jihadista, no ja salafista ideològicament, jihadista, de defensa del martiri, de la matança, que demanaven que es bombardegés, van arribar a escriure que es bombardegés Saragossa. Estaven vinculats a fòrums i a, oh, perdona, i a webs... A webs deixem acabar això.
Sí, però deixem que et faci una pregunta. És a dir, els... Sí, però vull dir que la tesi és que el jutge... Podria ser, perquè els jutges que... Deixa'm que et faci la pregunta i continues. Els jutges que ho dirimeixen són els de les audiències de per aquí?
Sí, home.
No, sí, en aquest cas sí.
Pot haver-hi por?
Pot haver el que calgui, no ho sé. O pot haver desconeixement.
Però no sé, pregunto, eh?
Deixeu-me tancar el tema. Aquests dos estaven apuntats a una pila de fòrums jihadistes. Van penjar centenars de vídeos vinculats al martiri, amb explosions de bombes, matances de persones, etcètera, etcètera. La policia fa el seguiment. Troba el fòrum, que era d'aquests fòrums mig encriptats que costen d'entrar-hi. Els presenta totes les proves. I el jutge diu que és llibertat d'expressió, els deixa fora. O sigui, no van tenir ni pena. Aquest és un dels casos més bèsties, perquè com que és tan bèstia el vaig posar sencer, eh? Vaig posar tot el temps, no recordo ara quina audiència era, però en fi, tot el que tocava. Clar, una persona diu, un sol, viva ETA, i li cau apologia del terrorisme. I escolta'm, i està bé. Afegeixo, i està bé. Però un sol. Aquests tipus portaven anys dient, visca la jihad islamia. És a dir, visca matar gent. Ensenyaven com es bombaven. Posaven vídeos de màrtirs abans de matar-se.
Parles en passat, quan en realitat segueix passant, no?
Ara continua, sí, sí, home, i tant.
De tota manera, el dubte que tinc és...
Perquè encara molts no s'han conscienciat que el problema és molt gros.
Si fos culpable, se'l faria fora o se'l portaria davant dels tribunals?
En aquest cas haurien d'anar als tribunals. La policia va fer un treball extraordinari, perquè jo he de dir que des de l'11M la policia està treballant molt bé en aquest tema. I ara parlo de la Policia Nacional. Els Mossos també treballen molt bé, però tenen, desgraciadament, molta menys informació. La Policia Nacional dedicada al tema del terrorisme islamista, que no era gens eficaç abans de l'11M, ho és molt des de l'11M. I gràcies a això hi ha hagut caigudes molt importants. Sí, a Espanya no hi ha hagut atemptats, entre altres coses, perquè s'ha detingut molta gent, i gent molt implicada fins al darrer, amb l'ajuda francesa. Sí. Perquè la detenció que hi va haver aquí a Barcelona va ser amb ajuda francesa, amb una gent que ja havien fet tot el procés del martiri, eh? Havien fet resat, ja s'havien purificat, ja ho havien fet tot, eh? Els que volien atemptar el metro de Barcelona. Doncs tot això, a vegades et topes, com diu el Màrius, amb jutges que o la llei no és prou clara, o tenen por, o no volen embolics, perquè ficar-se amb l'islamisme radical, poca broma, és un gran embolic.
Són les 9 i 21 minuts, permeteu-me que deixem el tema aquí i després...
Aquest pobre no té res a veure amb tot això.
Parlem d'aquí a uns moments d'un altre tema que la Pilar jo crec que agafarà possessió de micròfon, perquè és un tema que li agrada, que és el tema de les llengües.
Ah, no,
les diverses llengües que es parlen a l'Aragó.
Reclamo parlar amb la Pau.
Parles amb la Pau.
Jo crec que parles amb la Pau en alguns moments.
Jo vaig parlar molt amb la Pau,
Jordi.
Pau Padilla.
Jo vull parlar amb la Pau, ara tradueixo.
Sí.
Et sembla bé? Ara tradueixo. Et sembla bé?
És que no t'he entès l'últim, ho poso el mateix, sisplau?
No.
És que jo l'estic aprenent ara, i
doncs,
costa.
Jo vull parlar amb la Pau. Això en català es diu jo vull parlar amb la Pau. És una mica complicat d'entendre.
Amb la Pau i et ho entès pitjor,
la Pau,
eh?
La Pau sigui amb
perdoneu,
vosaltres!
És que parla massa ràpid i no l'entenc.
Aquest senyor...
La Pau sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esprit, i amb l'esprit de la Noemi.
Aquests gent són imbècils. Són uns imbècils.
Hola, Noemi.
Hola, què tal?
Ara li dirà el Cerdà, què tal? Bon dilluns, segur?
Doncs que sapigueu que a mi m'encanta aquest mes de maig, perquè és el millor mes per anar de marques cada dia. I els homes també us encantarà, perquè fins al 19 de maig, en una selecció de marques de moda d'home, teniu un 25% de regal per un tiquet regal en pròximes compres fins al 31 de maig, que podreu fer servir en marques de moda de dona, home, joventut, infantil, accessoris de moda i també sabateria. Hackett, Polo Ralph Lauren, Gant, Hermenegildo Senya, Purificación García i moltes més. Fins al 19 de maig, només al Corte Inglés, especialistes en marques. I ja entrem a l'època dels casaments. Si esteu pensant a casar-vos, amb Bodamàs del Corte Inglés podeu planificar-ho tot amb avantatges inigualables. Teniu un 10% de descompte en les compres 6 mesos abans de la boda i un any després per tot el que desitgeu. A més, podeu traspassar el vostre compte fins al 50% del saldo de la llista. Pregunteu pel nostre servei de noces o entreu a bodamàs.com. I si vau córrer la cursa però no heu pogut passar a recollir el diploma de participació, podeu recollir-lo al Corte Inglés de Can Dragó. Allà tenim arreplegats tots els diplomes de la 35a cursa. I per meva és tot. Seguim-nos al Facebook i fins demà.
Desperta! Perquè només Verti t'ofereix la teva assegurança de moto per només 100 euros, sense destes. 902030282. Verti, assegurances per gent desperta.
L'essència és la naturalesa de les coses. És allò invariable. És allò que fa que algú o alguna cosa sigui el que és. Com el BMW Serie U Essential Edition. Amb ràdio BMW Professional. Mans lliures amb connexió USB. Volant de cuir multifunció i BMW Life amb accés a internet.
Tota l'essència de BMW des de 18.700 euros amb manteniment inclòs. Ara amb unes condicions excepcionals només durant el mes de maig. Informa't a la xarxa oficial de concessionaris BMW de Catalunya.
A les clíniques dentals Millennium de Sanitas ens agrada veure't somriure. Per això, tinguis o no una assegurança de Sanitas, tens la primera consulta i neteja dental gratis. Un 10% de descompte en tots els tractaments. I més de 20 clíniques dentals Millennium a Catalunya.
Troba'ns a sanitas.es/clíniques-dentals-catalunya i demana la teva cita trucant al 900-850-105.
19, 10, 20, 19 més 10 més 20.
Et presentem la millor fórmula per al teu negoci. Un 19% de descompte en el consum de la llum, més un 10% en el del gas i un 20% en els nostres serveis de manteniment per pimes. Truca al 902 100 518 i aconsegueix la solució integral que necessites. Gas Natural Fenosa, l'energia que pensa.
No preguntis, no preguntis.
El Raül veu la seva cosina una mica grassoneta. Li preguntaria si està embarassada, però pot ser un desastre.
Raül té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per ell.
Emporta't ara un Toyota Auris per 14.490 euros i solament per un euro més, totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú.
A AMV pots disfrutar de la teva moto amb la millor assegurança al millor preu.
Hola, sóc Àlex Cribiller. Fes-ho com jo. Contracta la teva assegurança de moto amb AMV i recorda, l'experiència és el més important.
Des de 99 euros, confia l'assegurança de la teva Naked a AMV. Entra a amv.es o truca al 902 125 750.
Segons les estadístiques, a un 98% de qui està escoltant això no li interessa aquest anunci. És clar que segons les estadístiques, hi haurà un altre 2% que deixarà de pagar comissions, tindrà les targetes Visa i Visa Or gratis, no pagarà per treure diners a dèbit en caixers 4B, tindrà descomptes en posar gasolina a Galt i inquiets, benvinguts a la cuenta nòmina. Sou molt grans, 2%, cuenta nòmina DNG Direct, Fresh Banking. Més informació al nostre web.
5, 4, estàs preparat. 3, 2, fixes el teu objectiu. 1, alliberes adrenalina i... El teu moment ha arribat. Nou Audi A1 Adrenalin per 14.900 euros, amb 4 anys de manteniment. Equipat per alliberar adrenalina. Oferta vàlida per a unitats finançades amb Audi Crèdit. Edició limitada. Consulteu-ne les condicions a Audi A1 Adrenalin.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Canvi total. Parla el jurat.
Des que el cupó cap de setmana de l'11 és el supersou del cap de setmana, ha anat fent molts amics. Són 10 guanyadors cada cap de setmana.
El cupó cap de setmana de l'11 ara és el supersou del cap de setmana. Cada cap de setmana 10 supersous de fins a 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 al comptat. Així és més fàcil que et toqui. El supersou del cap de setmana. El canvi de la teva vida. Venedors 11 i punts de venda autoritzats. 11.
Mundo Deportivo t'ofereix el banyador del Barça. La millor equipació per aquest estiu. Un banyador de disseny exclusiu, inspirat en l'actual samarreta i disponible en 3 talles. Aconsegueix el banyador del Barça per només 5,95 €. La cartilla, dissabte 11 i diumenge 12 de maig, només amb Mundo Deportivo.
Escolta, i quin nom li posareu al nen?
Bankinter, com el seu avi?
Som un dels bancs més solvents d'Espanya i no per això volem que li posin el nostre nom a ningú. Preferim seguir oferint-li el millor de nosaltres, com el nou dipòsit 250 TAI a 25 mesos. Informi-se'n abans del 31 de maig a les nostres sucursals, al 901-888-027 o a bankinter.com.
El perquè de tot plegat.
Serem.
A 3 minuts i 2 quarts de 10.
No tinguis cap dubte, que anem cap aquí.
Què passa?
No, Pilar,
què està discutint amb el Sardà?
No, t'estàs discutint. A mi no m'hi foti. T'estàs discutint amb el Màrius, no,
no
amb mi.
No, jo estava dient que en el cas de que fóssim estat propi...
No, tu no has dit això. Si serem això i això i això.
Serem. Quan serem. Siguem, quan siguem estat, serem.
D'acord, però
home, no parlaves amb mi, sinó
amb el Màrius. I tal.
Estàvem parlant dels exèrcits.
Parlàvem dels exèrcits.
El Callarès diu que hi ha d'haver un exèrcit català.
Ah, doncs, ell s'ho pensarà. Jo crec que no.
Perdoneu, és que tinc en línia... Li fareu vosaltres l'entrevista o no?
Aquí.
És el senyor Lluís Gascón, és president de la Federació d'Associacions Culturals de l'Aragó Oriental.
De l'Aragó Oriental.
Sí.
Hola, buenas tardes.
No, parlar-li la Pau, deveu parlar-lo.
Sí, bon dia.
Xavier Cerdà, bon dia.
Buenos días.
Bon dia.
Què tal, bon dia?
Buenos días.
Estamos un poco... ¿Vostè entén la Pau o no?
Home, si és de l'Àrab Oriental...
¿Vostè entén la Pau? Pregunto.
¿Cómo?
Si entiende... Bueno, usted habla castellano, no habla catalán.
A ver, yo ni hablo catalán ni hablo castellano. Hablo o el chapurriao o el aragonés oriental.
Bueno, el aragonés oriental.
¿El aragonés oriental?
Esa es mi única forma de hablar y de expresarme. No tengo otra.
Ya.
Aparte del castellano, lógicamente, claro.
¿Y el chapurriao no tiene nada de catalán?
Sí. O sea, no se entiende.
Desde mi punto de vista, no. Yo creo que debería ser todo al revés, pero bueno...
Que lo que se habla en el Principado se llame chapurreao.
No, chapurreao o bien aragonés oriental.
No, però aquest home, si parla chapurreao, ens entén? Vostè ens entén, oi? Si és
Yo le entiendo perfectamente.
Però en canvi no parla ni tamarità, ni fregatí, no parla res d'això.
Yo hablo el codoñerano.
Me'l pot anar explicant? Parli en codoñerano. Que deu
bueno,
ser...
Pues yo li puc parlar, quan parlem allà a la codoñera... I fa...
Ostres, i l'entenc! Que raro que deu ser això.
Que hay set alcalde d'aquí de Valderrobres i hasta entonces...
Ja està, ja està. No cal que segueixi.
Això
és català. Això és català, sí.
No sabia parlar mai del català.
No, que va. No, només fa mil anys que el parlen.
En 59 anys que tinc, des de fa 25 anys o 30, que se parle esto, però...
Sí.
Si vostè fa... Quants anys té?
A la codoñera... que se parlava català ni que la nostra llengua era català.
Vostè quants anys diu? Quants anys té?
Respectant la gramàtica catalana, respectant el molt carinyo als catalans i respectant també que el que vulgui dependre el català a nivell de col·legios, que els ha de prengue, que ningú no estem en contra d'això.
Vostè quants anys té, m'ha dit?
Pues jo ne tinc 59, prop del 60.
Doncs sí, 59, prop del 60, encara no sap que allà on vostè va néixer parla en català és que és un ignorant considerable.
A lo millor serà vostè.
No, vostè és ignorant.
No,
perquè hi ha una cosa,
no,
és impossible que no sàpiga. És impossible que no sàpiga que és català. És impossible que no sàpiga que és català. Impossible.
L'única ignorància que hi ha aquí és no voler consentir lo que ha sigut lo reino de Aragó junt en lo condado de Catalunya. I este és lo problema, que vostès definissin i confundissin a tot lo personal i ja no dic de Catalunya i Aragó, sinó de tota Espanya, perquè poc a poc faran creure que primer va ser lo reino de Catalunya que lo condado de Aragó.
I este
és lo problema. I jo penso que si vamos a començar primer a Aragó
ara
a parlar... perquè de reino i acá no existia Catalunya, com pot ser que ara resulta que parlen al revés i que m'ho diguin que seria
ara,
el català?
Mire, vostè té un embolic mental
no
tan considerable.
A mi no m'entra, això.
Doncs no, ja ho veig que no li entra, això està claríssim. Però en qualsevol cas, ara ja entenc tot. És a dir, vostè no té un problema amb el català que es parla allà on vostè va néixer. Vostè té un problema ideològic i de discurs, diguem-ne, d'odi a Catalunya, etc, que ja li va bé i, a més, es fa un embolic amb la història. Jo amb això no hi entraré.
Jo amb això no hi entraré.
Jo el que li dic...
No hi ha ningú que la pugui
tragiversar. Exactament. I li dic que fa 900 anys... que a la Franja parla en català. Li agradi o no li agradi? Que vostè diu, és un català d'Aragó. Perfecte, eh? Cap problema.
Però per què ha de ser un català d'Aragó si els aragoneses som aragoneses de pura cepa? Per què han de dir que és un català d'Aragó?
Perquè es parla català. Perquè es parla català. Si no, els catalans haurem de dir que el castellà és la llengua pròpia que es parla a la Catalunya vinguda de fora.
No, castellà i prou.
Castella i prou, o la perifèria, l'Ipaó.
L'Andalús no és una
variant. Un moment, de l'àmbit occidental.
Un moment, que vull sentir el senyor Gascón i després el Cerdà i després el Màrius. Senyor Gascón, endavant, digui.
A ver, yo siempre he tenido y me han enseñado este concepto. Y yo le torno a dir en 59 años que tinc a la codoñera jamás, hasta fa alrededor de 25 años, més o menys, desde que estem en democràcia, o 30, com a molt, a esta zona, ni a la Francia s'havia dit anteriorment que se parlava de català, ni a la codoñera que lo que parlàvem era català. Jo jamás de los jamás...
Suposo que vostè no parla castellà, sinó aragonès. I m'imagino que a Sevilla parlen sevillà. I m'imagino que... perquè el castellà no existeix.
I què me vol dir en això?
Doncs el que li vull dir és que vostè pot tenir les idees polítiques que vulgui i defensar amb tot l'orgull la seva identitat aragonesa, cosa que l'honra, i en canvi no negar la unitat científica d'un idioma. I el fet de que a l'Aragó hi hagi també un lloc petitó en el qual parlen un idioma, que és de Catalunya, que es diu català, no els afecten la identitat, no els hi fa cap mal. Els enriqueix.
Deixa que et pregunti, Pilar. t'està preguntant.
Un moment, i per què és així com diu vostè, si és que no és?
Ah, no és? No, o sigui, no es parla
no
català?
No, però aviam, un moment. Deixeu-me, deixi'm que li digui una cosa.
Un
moment. Quan en realitat no ho ha sabut mai, li torna a dir el mateix.
Però quina bestia és?
Pilar, un moment, Pilar. Fa 4 dies que se parla això del català.
No és veritat!
Per l'expansió, sí, per l'expansió de Catalunya hacia l'independentisme i molesta.
Gascón,
Gascón, un moment.
I no n'hi ha d'altre, és que no n'hi ha d'altre de problema.
Gascón,
Gascón. Sóc el Sardà. Escolta'm una cosa.
Digue'm, Sardà, digue'm.
Anem a fer la cosa per passiva.
Sí.
El que es parla a la Codonyera i el que parla jo...
Sí.
És el mateix o no?
Pues no, mos entenem perfectament, però sí. No és el mateix.
Ah, no, un moment. Seria un cas únic en la història de la
de la humanitat i de les llengües
indoeuropees. Com se diu?
Gascón,
escolta. És impossible que hi hagi dues llengües distintes.
Sí.
Que tinguin les mateixes paraules i que tu i jo...
No, les mateixes paraules...
En variants.
Hi ha el jamás al col·legio.
Com l'argentí té una altra forma respecte al castellà, però és la mateixa llengua, entens? I el Jaume I, que era rei de Navarra, va agafar gent de Girona i se'n va anar a Mallorca, i gent de Lleida i se'n va anar a València.
És que no parlen català a Mallorca,
que per això diuen... Bé, però jo el que et pregunto, vols dir que... En sèrio, no parlem la mateixa llengua tu i jo, Gascón?
Mos entenem en la mateixa llengua o en
la mateixa
manera, però la mateixa llengua en gramàtica normalitzada catalana, no.
D'acord.
Ni muchísimo menos.
Muchísimo menos no és la pau.
La diferència és que tu, per dir ni molt menys, dius ni muchísimo menos. Però vaja, amb aquestes variants...
Jo dic ni molt menys.
Ni molt menys.
Ah,
escolta'm una cosa. Escolta'm una cosa. Fixa't que hi ha una cosa curiosa. Els socialistes de la teva terra, la gent progressista de la teva terra, la universitat de la teva terra i de la meva, diuen que parlem exactament variants de la mateixa llengua, que jo estic disposat a entendre que és el... Com se diu el teu poble?
La Codonyera.
Ah, exacte. Jo estic disposat a entendre que jo parlo...
Estic vivint a Valderrobles.
Exacte. Jo parlo conyonera, però... que parlem el mateix, perquè és que ho diuen els científics, i tu i jo no en sabem d'això. I...
No, los científics, cada filólogo...
No. Els científics de la Universitat de València diuen una cosa. Els científics de la Universitat de Mallorca diuen una altra. La gent del PP de València i la gent del PP de Mallorca, alguns dels quals jo m'atreveixo a qualificar d'imbècils, diuen una altra cosa.
Bueno,
perquè juguen.
Juguen. Hi ha hagut un problema...
Amb una qüestió cultural. Fan un genocidi cultural. Estúpid, antiquat i fatge.
Políticament, sí. Com està passant a tot arreu, desgraciadament, pues ahí han dit, no, ha de ser... Han de dir valenciano, però la gramàtica...
Estan fent... Vostè se n'adona, senyor Gascón. Senyor Gascón.
Si tenen que passar per ahí, me pare molt bé. Però ahí estan. L'agrupació dels Balears, que diuen que... Mos donen l'enhorabona, mos han felicitat
i han tingut
una sadia i una valentia en Aragó de dir a la llengua com se diu, aragonès oriental o lo chapurreado.
Vostè...
Ni la pau, ni la papip, ni la
polla,
ni tot això ha sigut inventos de la part
d'esquerres
que
se ho han
de la mànega ara fa
senyor Gascón, vostè se n'adonen que estan fent un ridícul còsmic.
Però per què ha de fer un ridícul
còsmic?
I no esperen vostè los ridículs
d'entrar. Fa un ridícul còsmic, no hi ha cap lloc.
Un moment, senyor Gascón, l'hem escoltat, deixi que escolta la Pilar Rol i després parli vostè, digues, Pilar.
No hi ha cap lloc a Europa on hi hagi ningú que trenqui la unitat d'una llengua. No hi ha ningú que decideixi que em deixa que jo també parlo codonyer, doncs de codonyera a codonyera, i si volen codonyera també.
No,
la població no té res a veure, jo estic parlant amb vostè que està dient unes coses terribles.
La
població no es converteixi. I si és de l'alcalde, miri, deu ser que l'estimen molt. Vostès...
Jo la respeto a vostès.
Vostès no, el que no.
Un moment.
Vostès...
Un moment que li pregunta...
No l'ha faltat.
No, jo, perdona, perdona, jo estic convençuda que estan fent un ridícul còsmic, sí, sí, absoluta, i que el fet de que hi hagi determinades organitzacions d'extrema dreta, moltes d'elles, o d'una dreta extrema, que li donguin suport encara ens reafirma més. La gent de la universitat, ara acabo jo, senyor Gascón.
Un moment, deixa acabar la Pilar Rahola i li...
Acabo.
Gascón.
Acabo.
Estan treballant en coses que no venen a cuento, però què està parlant d'extrema dreta ni d'extrema...
Home, m'acaba de parlar de l'organització balear aquella, que déu-n'hi-do.
No se donen cuenta que se está pasando de órbita a usted, ara.
D'òrbita...
Per què m'ha de dir a mi totes aquestes coses? És que lo normal és que colgara el telèfon i no vull per educació a la ràdio, no per vostè.
Li repeteixo?
Per què m'ha de dir el que m'està dient a mi?
Li explico.
Si m'està dient a la que m'està dient.
Li explico.
Per què? Que se'ls han acabat moltes coses ja.
Li torno a dir...
Però estem parlant,
vostè,
escolteu, no cal parlar més.
Si vostè, estem parlant la mateixa llengua.
Vostè m'ha dit, que l'havia felicitat una determinada agrupació. I jo li he dit que els que defensen la diferència lingüística són, generalment, o grups d'extrema dreta, no li dic que ho sigui vostè, que no el conec de res, o grups de dreta molt extrema. Però en qualsevol cas...
Un moment, senyor Gascón.
Si vostè és un home centrat en altres coses... I, per tant, no és ni de dreta extrema ni d'extrema dreta, cosa que el felicito perquè me n'alegro molt, sí que en aquest tema vostè agafa les posicions d'aquesta mena de plantejaments. Mire vostè, no hi ha ni una sola universitat, ni un sol filòleg decent, no hi ha ni un sol científic que posi en qüestió la unitat lingüística. La qual cosa no vol dir que el Faraga no sigui d'Aragó. Jo no li discuteixo, li ben asseguro que no li enviaré cap Almogàver, eh? Escolti, Faraga és d'Aragó, és seva, la seva identitat, i en la seva identitat també es parla català. I a València també es parla català. I no passa res.
Ja està. Ara l'escoltarem amb ell. I després el Màrius Carol, que encara no ha parlat. Endavant, senyor Gascón.
No me digui això, perquè estem veient mapes i estem veient... I l'altre dia vaig a televisió i vaig citar-me a la ràdio. Què... Vulgueren que la Aragón Oriental o la Franja de Ponent, que diguen vostès, formaré part de Catalunya. Però bueno, i per què? Algú ha dit...
Digui'm quin partit polític ho diu.
Per què motiu? A veure...
Digui'm en un partit polític en el Parlament de Catalunya que vulgui envair la Franja de Ponent i quedar-se-la. Digui'm en un.
Jo no ho sé, jo se li dic el que he llegit i el que he vist.
Ah, ja, sí, vostè, ja entenc.
Val, Màrius Carol.
I no és invent meu.
Vostè és el que fan...
Jo és que el que crec... Aviam, no hi ha un pancatalanisme que vulgui invadir la franja i que se la vulgui fer seva. Jo crec que hi ha una cosa, que és una llengua, que és la llengua catalana, que es parlen diferències a València, al País Valencià, o la Comunitat Valenciana, com li vulguin dir, a les Illes i a la Franja. I això són fórmules dialectals d'una llengua comú. A partir d'aquí, bueno, podem fer discussions, però ja no són científics, discussions ideològiques. Escolti, Jesús Moncada, jo el considero, diguem, un dels grans autors que m'han influït a mi com a persona, és un senyor de la Franja que parla en un idioma que jo juraria i que escriu en un idioma que és el meu. Si vostès creuen que és un altre, pues, no sé, a mi em sembla, diguem, una manera d'embolicar la troca. I el que crec és que aquí no hi havia un conflicte, s'ha volgut crear un conflicte. Però miri, escolti, vivim en temps difícils i hi ha gent que té ganes de portar-nos a conflictes amb coses en què semblaven que estaven ben solucionades, no?
Creuen problemes on no n'hi havia.
A veure, jo l'únic que penso és que si són capaços a Aragó de formar la seva acadèmia, formar los lexis, formar la fonètica i los vocabularis, per què no han d'escriure, han de parlar com parlem aquí? Per què no?
I quin problema hi havia si vostès deien a l'Aragó es parla castellà? Que no el posen en dubte, també deuen parlar una versió dialectal del castellà. Però que es parla una versió dialectal del castellà, que és l'aragonès, però no li diuen versió de l'Aragó no sé què, li diuen castellà. I de la mateixa manera parlen una versió del català. I no passava res, ningú els envaïa. Al contrari, Aragó demostrava tenir una forta identitat lingüística, cosa que els honora, perquè fa més de 900 anys que a la Franja de Ponent, o com vostè li vulgui anomenar, es parla català. Igual que fa més de 900 anys que es parla castellà a la resta de llocs. Si comencem a dividir els idiomes, l'única cosa que fem és un absurd. Un absurd absolutament irraonable.
Però han de dividir els idiomes,
però vostè, vostès han creat un problema on no n'hi havia. Han creat un problema on no n'hi havia. Però no només això.
Per què motiu?
I l'única cosa, fixin-se vostès, que el castellà, que és l'idioma poderós, que nosaltres no posem en qüestió que Catalunya es parli castellà, perquè hi ha molts milers de persones que el parlen. A Catalunya podríem dir que es parla català i una variant catalanitzada del castellà. No, doncs no, parlen castellà. Perquè
això...
no se'ns acut fer aquestes barbaritats. I, en canvi, a l'Aragó, que han volgut rascar-se la panxa perquè devia picar, han decidit inventar-se una cosa estranyíssima que, evidentment, ha mogut en la broma, perquè els catalans arriba un moment que ens hem de prendre conya determinades coses.
Dit tot això, em cansa que l'anticatalanisme sigui tan eficaç que la resta d'Espanya.
Ah, no, aquest senyor està fent una d'independentistes de por. L'haurem d'enviar al pernil.
Tan eficaç l'anticatalanisme, insisteixo, a mi m'ha agotat aquest territori, per això. Al marge de tot, al marge de la tonteria.
Escolta, jo vull acabar amb un parell de preguntes. Li pregunto, la llengua que es parla, la codonyera, per exemple, i la d'Arnes, a Tarragona, és la mateixa per vostè? És la distància que hi ha entre Codonyera i un poble de Tarragona que està a 40 quilòmetres.
És distinta la forma de parlar, i per lo menos en molt vocabulari i moltes paraules, que mos entenem perfectament, igual que l'intenca vostè.
Val, per entendre'ns. No? Llavors li pregunto d'una altra manera. El que es parla a Saragossa i el que es parla a Buenos Aires és la mateixa llengua o no?
Pues sí, és lo castellano, per què no?
Ah, i llavors per què ens el català? La Codonyera no és el mateix que es parla a Barcelona?
Pues yo creo que no.
Ah, anem bé. Doncs miri,
no hi ha res més a dir. No hi ha més preguntes, senyorita.
És que no hi ha res més a dir.
Senyor Gascón, moltes gràcies per haver-nos atès de debò. Li agraeixo que molt...
Avui que no pot ser, és que m'ho faiguen ara. Està... Sí?
Sí, escolta, digui, només faltaria.
Que no crec que, perquè és que hem fet ixe aprovament i se posa en marxa una acadèmia i una llengua que realment és la que creem i som firmes en que se parli aquí a la Oriental, que tinguin que entrar... a dir que això és català, i jo sempre he dit...
És català, no, és que és català. No, és que hi ha coses que no es poden discutir.
Com que no ens posarem d'acord...
És català, punto.
Hi ha coses que no es poden posar d'acord...
Li agradi o no li agradi, és català.
Vostès, doncs, me pare molt bé.
No, jo no ho dic.
D'una altra manera, i per això s'aprova.
No, ho dic jo, ho diuen els científics.
El millor d'una llengua, el millor d'una llengua és que no fa falta, és que no farà falta... que es paguin traductors, com algú va dir que hauria de passar que parlar al Parlament de l'Aragó. És a dir, vostè i jo... Per mi, parlem la mateixa llengua, vostè considera que no parlem la mateixa llengua...
Lo que
no cal la menor duda és que Aragó, de 1.300.000 persones que som aproximadament, los 93, 94, més o menys, són castellanos de pura cepa, i parlen castellano, o l'espanyol, o com vulgui dir-li, i los demés són un 5, un 6, un 7%,
sí,
que parlem una llengua distinta,
que és el català,
dialectos, que és el que volem nosaltres, que Aragó se imposó. I no estem d'acord en que se mos digui que parlem lo català.
Bueno, perquè no...
Ja està.
Però vostè ara...
Un moment, ja està.
El
govern d'Aragó, de que és que he fet esta nova llei i tragué a col·lació lo poder parlar i escriure sobretot...
Sí, en tamarità, en fregatí, en codonyà.
...el patrimoni lingüístic i cultural... que los antepassats mos han ensenyat.
No, perdoni.
Fa moltíssims anys, siglos i siglos i siglos.
Segles i segles i segles que parlen català. I vostè ara fa 20 minuts que està parlant català. Català amb l'accent i el dialecte del... No, jo no ho dic. No, jo no ho dic. És un fet científic. Perdoni, jo no ho dic. És un fet científic. Li agradi o no li agradi? Com a l'Uruguai parla en castellà. Agradi o no agradi?
Ni soc historiador ni soc filòleg.
No, ja se li nota.
L'únic que sé és el que me diguen els filòlegs d'aquí.
Sí, home, sí, em portin en un.
I el que me diguen altres filòlegs. I no n'hi ha més.
Ja, com no ens posarem d'acord, segur, ni ell ens convencerà a nosaltres i nosaltres no el convencerem amb ell, li agraeixo, repeteixo, per un motiu, li agraeixo, i molt. I és que... en el govern de l'Aragó, en el partit que governa majoria a l'Aragó i en el partit que li dona suport al govern de l'Aragó, estem parlant del govern de l'Aragó, del Partit Popular i del Partit Aragonès, així com parlar per altres mitjans és molt fàcil, perquè és com jugar a casa, quan han de donar explicacions allà on hi ha un debat, cap ha volgut parlar, tots ha amagat el cap sota l'ala. Per tant, avui li vull agrair al senyor Gascón que ens hagi acompanyat, malgrat que estem a les antípodes del pensament i en la proximitat i en la igualtat lingüística, li vull agrair que avui hagi volgut explicar-se aquí.
Jo li agraeixo especialment que hagi parlat en català tanta estona, encara que ell no se n'hagi donat.
Jo en català no he parlat.
No, i sense diccionari, és increïble. Vostè ha parlat català. Gràcies per haver parlat català amb tanta loquacitat.
Cal emprar mots escaients, car si no... esdevindrem clar, fulls.
És val, veritat.
Que deia el poeta.
No, així anem.
Moltes gràcies, senyor Gascón. Bon dia i fins aviat.
Jo el que sí tinc clar és que...
Prou, Gascón. Gascón, adiós.
Un ataque directo que no entenc per què.
Però Gascón, adiós.
Com a bona persona he volgut participar, però a mi no me poden pegar semejante ataque.
No, no, busques el cari pel que volen amb l'idioma.
I un graner d'arena que entre tots han fet eixa labor per a que es aconseguís el que s'ha aconseguit.
Què és destruir un idioma?
Jo crec que hem intentat fer un debat des d'una opinió contra una majoria aquí, aquí.
Lo que sí denuncio terriblement los acrònics que s'han dit i que s'estan dient en plan de mofa que si la Lapau, que si la Papip, que si la polla, de tot això no s'ha parlat ni s'ha dit a ningú puesto. I jo he estat perfectament...
Jo diria que l'acrònic de la Pau l'hem llegit.
La Pau? Sí.
La Pau oficialment l'ha llegit com a acrònim.
I la Pipim...
Però què s'esperava? Quan es fa el ridícul, el normal és que hi hagi bromes.
És terrible que l'esquerra mos hagi tret a rellugir.
L'esquerra.
Tots aquests noms és impossible que puguin ser així. Perquè no s'ha dit...
El que és terrible és intentar destruir un idioma mil·lenari d'aquesta manera i ridiculitzant-lo. Això és el que és terrible, home.
No, Pilar, calla tu, i Gastón,
prou. Sí, Gastón, prou, ja està.
Adiós, Gastón. Me'n vaig, adiós, Basté.
Vale?
Bueno, adéu, senyor Gascón, moltes gràcies.
Passi bé, passi bé.
Gràcies, ara tornem.
Passi bé.
Ara tornem, va.
El perquè de tot plegat.
En aquests 7 minuts que queden per les 10 del matí, m'agradaria parlar breument de dos temes. Un que m'ha demanat la Pilar de parlar-ne ara, i l'altre que vull que em parli el Cerdà. Aviam, dient que d'aquí a un quart d'hora aproximadament, després de les notícies de les 10, s'haurà en aquest estudi, a la cadira del Xavier Cerdà, el director esportiu del Barça, en Doni Subissarreta, que avui ens acompanyarà en directe aquí a l'estudi del Món RAC1.
Que no parla la Pau,
per cert. Que no parla la Pau. Per cert, que a les 8 del matí parlàvem d'allò que vam escoltar ahir, que ho comentàvem amb el Jordi Nieto aquest matí, que és les declaracions. La proclama que fa l'Antonio Lobato a través d'Antena 3, quan sona l'himne espanyol, i surt Fernando Alonso, i quan sona l'himne espanyol, com a homenatge al guanyador, com passa en totes les grans curses, el comentarista d'Antena 3, no ho tenim, és igual, el comentarista d'Antena 3 diu...
Se n'en fot directament del president de la Generalitat.
No, però el Mas va estar allà, escolta'm, una
plaça impecable.
Una altra cosa és que hagi d'anar o no...
Perdona, pagava l'acte, eh?
Sí, ja ho sé.
Ho pagava la Generalitat, allò.
Sí, però...
Una petita, perquè...
En general, ja m'hi he trobat l'any passat, també, que dius... Què fan allà? Si en allà se'ls miren i se'ls miren.
Li correspon a un comentarista.
Vam escoltar, sisplau.
I ara sonarà l'himne d'Itàlia. Estava pensant jo que papelón del president de la Generalitat, Artur Mas, con todo el lío que tienen ahora montado, escuchando el himno de España aquí en el circuito de Cataluña, ¿eh? Ha tenido que pasarlo mal.
I va continuar, perquè després quan sona l'himne d'Itàlia...
Tampoc em sembla un comentari tan...
Escolta, quan sona l'himne d'Itàlia...
No et sembla un comentari tan celebrat?
No, jo no crec que el Mas s'ho passés especialment bé, sentint l'himne nacional, que no s'acabava mai, a més, és a dir, una versió extended play, eh? Jo no crec que ell disfrutis massa.
No és això. A veure, és el respecte institucional. Primera, que ell fa dos comentaris, un amb l'himne d'Espanya i després el repeteix amb una mica més de sorna quan es sona l'himne d'Itàlia.
Jo això no ho sé.
Quan sona l'himne d'Itàlia, diu, ahora debe estar más relajado.
Sí, continua. És que un procés nacional a Catalunya amb implicació de milions de persones és un lío. És un lío. Que un comentarista esportiu considera que un president de la Generalitat pot interpretar-lo psicològicament. I que al capdavall és aquesta mena de sorna, aquesta cosa de... Que una mica, em sembla que ho deies tu, Jordi, aquest matí, la sensació de país, d'anem ocupant el país,
no, és a dir,
de territori conquerit, no? És la Llanos de Luna posant aquella bandera immensa allà a la comissaria, van posar tres pals i en van serrar dos, els altres dos pals eren per l'europea i la catalana, no hi són, només hi ha una. És aquest senyor fent aquests comentaris, és la cosa de dir, plantamos la bandera en Catalunya, i la bandera és el territori conquistado.
Doncs aleshores, si sona l'himne nacional, si això
que
és així...
Que no li correspon.
Si tot ho llegim en aquesta clau, és que el Mas no hauria d'estar allà en l'Himne Nacional.
No, perquè el Mas respecta les institucions.
Jo no li donaria una importància excessiva al fet. Ara, sí que és veritat que no m'imagino el mateix Lobato, per exemple, a la final de la Copa del Rei, quan el camp del València, que jo estava al costat del Basté, que encara estava agafat el sostre de la tribuna després que ens marquessin el primer gol, el Lady Bilbao, no m'imagino aquell dia de la xiulada, el Lobato fent un comentari semblant, dient, amb aquests xiulets, el rei d'Espanya, el que li ve al cap, que no toca.
Con el lío que tiene montado, amb els elefants.
Jo trobo, diguem que quan tu vas a fer una retransmissió, pues has d'explicar una mica el que veus,
estem parlant
comentaris
del Lobato,
tècnics.
Estem parlant del Lobato,
Què vol dir el Lobato?
Que són gent que...
Escolta, és
algú del nostre ofici i que sap quines són les regles del joc.
Relativament.
Fins a dir que t'estic dient que això... T'estic posant un exemple d'un cas en què s'hagués fet algun comentari perquè hi havia el rei d'Espanya allà i de, en aquests moments el rei d'Espanya l'havia passat per la cabeza i deia, me gustaría estar en la zarzuela antes que aquí.
Tampoc seria tan estrany,
Ja et dic el que hagués passat, Home, no hagués fet més retransmissions com aquesta.
Si quan estan xiulant un cap ensorrant-se amb el rei d'Espanya dius, el rei d'Espanya no lo debe estar pasando excesivamente bien.
Con el lío que nos ha montado con yendo a Botswana. No, perquè és que més clar, a més aquí hi ha una segona part. No és veritat que no les debe estar pasando bien. Que
però van xiular abans de Botswana.
Parles de
Botswana. És igual.
I quan veu el Rajoy també faria el mateix comentari.
Escolta, jo el que trobo és que és un comentari desencertat.
Sí, desencertat, naturalment.
Tampoc hem de donar masses...
Però vaja, jo també estava a casa i ho vaig veure i jo vaig...
Jo veia TV3, també. En fi, no passa res. No vaig sentir-ho perquè veia TV3, també pots, o sigui...
Jo també ho veia TV3.
És que a mi m'ho van informar,
Jo també veia TV3 perquè en saben més, No per res, en saben més.
D'algunes coses, sí.
En saben més. Ara, el Mas allà, com que els que lliuren premis als esportistes d'un nivell tan alt, és que, escolta'm, van allà i foten un paperet. Sigui el Mas o sigui que sigui.
Deixem obrir un altre... D'això, és que el tema aquest de la Fórmula 1 val una pasta terrible de TV3 i hagués tingut un cert sentit pagar aquella pasta tan brutal que ens hipoteca econòmicament si hagués estat únic. És a dir, és que hem aconseguit una exclusiva, però com que la Fara Telecinco no tenim ni exclusiva. I les retransmissions aquelles, amb el nombre de persones que ho veuen i el que val, és una bestiesa. I aquestes coses també de tant en tant les hem de dir. Però, algú va fer molt malament els números i ara ho estem pagant.
L'audiència
per pagar la pasta que paguem, que val una fortuna. I a sobre encara competirem Telecinco, que em diràs quina bestiesa.
Antena 3. És que és possible que a TV3 no li surtin els números, tampoc. Una altra cosa és si una empresa pública...
Si una
empresa pública ho ha de fer, etc.
Un esport per elits...
Telecinco
Mundial
de futbol...
Va ser ruïnós.
Però imagina't, guanyant a Espanya. És acollonant.
9,50 només.
El Gascon està triomfant a tothom.
Només una última qüestió. Xavier, a les 11, amb l'Amela, amb el Broc i amb el de la Torre, parlarem de la...
Maltino.
Parlarem del Constantino Romero. Tu el coneixies molt. Vas treballar amb ell, Xavier?
Mundial era Telecinco, Mundial.
El Mundial de Futbol, Telecinco, sí, sí.
Sí, però...
El Fórmula 1 és Antena 3.
Sí. Perdona, el Tino Romero.
Jo... acabava d'entrar a Ràdio 4, quan van obrir Ràdio 4, i allà hi havia gent. Ell només té 10 anys més que jo, però en aquella edat, quan jo en tinc 18, doncs, hòstia. I a més, ell és un senyor llegendari, des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista d'una veu incalculable, i des d'un punt de vista vital. Anar a Califòrnia aquells anys era, no és el que va ser molt després, era raríssim. I ell feia programes musicals. I ja en aquell moment jo em quedava absurd quan tot d'una... sabia parlar damunt d'una música, de la bona música que ell portava de fora. El tema començava amb la part instrumental, ell hablava encima, amb informació sobre els grups, i aleshores sabia callar just en el moment en el que començava la veu del tema. Però d'una forma...
Jo que sóc una mica més gran que tu, no em dóna cap autoritat moral, però sí que ens situa una mica en el temps una mica abans. Jo recordo, jo era un nen de la ràdio que anava a Ràdio Barcelona a veure programes de ràdio, perquè la ràdio sempre m'ha fascinat i m'ha descobert, diguem, la meva vocació periodística, no? I recordo que ell feia un programa que es deia Trotadiscos, que a més posava tot un ressò tremendo. I aportava, com tu molt bé deies, cançons que encara no estaven aquí, grups que no estaven aquí. Crosby, Stills and Nash. Tu pensaves que són aquests, no? Perquè aquí estàvem encara, en fi, amb els salvajes, estàvem amb els salvajes.
Aquí.
I traia aquella música absolutament genial, i jo me'n recordo que em va arribar a deixar cosa, el programa no era cara al públic, aquestes coses que a vegades també deixa fer el Basté, deixava estar allà escoltant les coses que deia, la música que feia. I era un personatge, a més d'una categoria humana brutal. La seva categoria humana era tan, tan gran com la seva veu.
Són les 10 minuts, acabem, però abans, mira, una perla del Nieto per vosaltres.
Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y La Buena Música.
Trocadiscos.
Sí, sí, trocadiscos. El Turia que va anar... Mira tu què són les coses. El Rafael Turia va sortir ahir al programa de Telecinco, que jo vaig presentar i ara no em surt el títol, de que la gent va fer coses a l'escenari.
Tu sí que vales.
Tu sí que vales. I va sortir recitant un poema, va fer callar tot el públic i tothom emocionat i plorant i tal, i el Risto i tots. I era el senyor Rafael Turia i va recitar un poema de... ¿Por qué nos dejamos de querer?
Hi ha unes grans veus que les tenim abandonades, una del Rafa Turia i una altra que vull recordar amb gran, amb majúscules, un dels grans homes de la ràdio d'aquest país que es diu Josep Maria Pallardó.
Home.
El Pallardó.
El Pallardó, una de les grans veus.
Pop Llardó.
Una cosa terrible. I que és recordar d'aquella gran ràdio i joventut que molts...
Avui el Casas, l'Àngel Casas, que a més a més jo els havia vist conjuntament i tal, avui és un home.
Ha escrit una cosa important en aquest programa, eren molt important els tècnics, que el Cornejo i el Vaquer. Sí. I per què eren importants? Perquè els jocs acústics eren brutals en un moment donat en què la ràdio no tenia la tecnologia que avui té, no?
Quan se't mora...
I són una mica els antecedents quasi bé dels discjockeys, no? Perquè jugàvem fins i tot amb les frases musicals dels discos, allò tirant-los endavant i enrere, que tots acabaven ratllats. Sí, sí, sí. Quan se't disco d'aquells...
Quan se't mora gent del teu referent sentimental i col·lectiu, que han format part sempre de la teva vida, el camí de la teva vida, i que a més són bona gent, i són gent que te l'estimes per coses diverses, en aquest cas per aquella veu tan profunda, per la seva professionalitat, perquè era una excel·lent persona, de la qual trobaràs difícilment algú que pugui parlar malament. Quan això passa, et quedes molt orfe, i els que no som creients ens quedem, a més d'orfes, molt emprenyats, no? I potser és una mica... Et quedes amb aquell sentiment de dir, ostres, el Tino també, ja no hi és.
I amb això ho intentem almenys, en aquesta casa també, quan parlem la vara al Mario Escarol, la importància dels tècnics.
Home.
És a dir, la importància dels tècnics. Elements que moltes vegades han estat... Hi ha una frase que sempre diem els que ens posem davant d'un micro, o que hem dit durant molts anys, que és aquella frase típica de tenim un problema tècnic. De vegades, i molts cops, el problema no és tècnic, però li fotem el tècnic, el mort que no mereix.
És el tècnic que portes al teu cervell que s'ha caigut entre el cervell
i a la cadena SER. No m'imagino els programes que jo he fet sense l'equip tècnic que tenia.
Efectivament, igualment dic.
Com era aquella frase del Darth Vader? Soy tu padre.
Soy tu padre. Pilar Rahola, Màrius Carol...
I el Gascón.
I Gascón.
Xavier Cerdà.
Je suis d'Artagnan de Gascónya.
I potser la setmana que ve...
El Teatre Châtelet de París.
I potser la setmana que ve... Parlo codonyà.
El Paco Margüell.
O codonyer o què...
Ah, molt bé.
Potser la setmana que ve, Paco. Vés a saber, no ho sé. Vinga, Cerdà, Rahola,
Carol.
Que vagi bé.
I també parla de Pau, oi?
Sí.
El perquè de tot plegat.